Tot plegat és com una partida o com una competició d'esgrima. Per què diem això? Doncs perquè avui, Esports per Dummies, parlarem de l'esgrima. Jordi Sunyer, què tal? Com estàs? Bon dia i bona hora.
Bon dia, el que passa és que els combats d'esgrima tenen un límit de temps, eh? I això crec que s'està allargant bastant ja, aquesta història, i per més que el vencedor sembli clar, jo crec que en tenim per una mica.
Mira, avui és un d'aquells dies en què fem associacions d'idees. Tu parles del temps, no? Doncs el temps passa molt ràpidament. Avui en Jordi Sunyer celebra anys, avui és el seu aniversari. Per tant, Jordi, tot l'equip dels 5 minuts més i de Radio Lot per extensió t'enviem un petonàs immens des d'aquí, des del programa.
Moltíssimes gràcies, nois.
Perquè mai hem de deixar de ser nens, eh? Per això t'hem escollit la del
Aquesta
Super 3.
Aquesta fantàstica cançó.
Que és de la nostra sí. època.
Cada cop és més difícil, però sí, sí, s'ha d'intentar, estem d'acord.
Molt bé, Jordi, com es presenta aquest aniversari?
Doncs mira, treballant, fent una miqueta de feina també, mirant de passar-ho el millor possible, lluny d'Olot en aquest cas, però vaja, intentarem passar-ho el millor que puguem. Dia Nacional de Noruega avui també.
Ah, mira.
Mira. Sí, és una cosa que em fa molta gràcia que coincidi l'aniversari amb el Dia Nacional d'un país aparentment civilitzat.
Molt bé, molt bé.
Exacte.
Escolta, Jordi, per cert, tu que ets un eurofan, com vas viure el Festival d'Eurovisió?
Doncs mira, molt content perquè el guanyador tècnic, perquè per mi s'ha de considerar el guanyador tècnic del festival, era la meva cançó favorita de llarg, que era sí. Spaceman de Sam Ryder. Sam Ryder ha demostrat ser una autèntica bèstia parda de la interpretació, perquè amb aquell tro de veu pot aconseguir el que vulgui, i era una interpretació molt potent i la cançó m'agradava molt. Evidentment que guanyava Ucraïna ja ni es pagava, és a dir, era...
Tu també ho veies a venir, no?
Sí, ho sabíem. Jo crec que, parlant en termes d'apostes, tot i que no sigui gaire edificant parlar d'apostes, i menys aquesta hora, però és de les apostes més fàcils que s'ha pogut fer a la història de la indústria de les apostes. Content pel segon lloc de Regne Unit, que era la cançó a la qual jo donava el 12, i, evidentment, també impressionat per l'actuació de Chanel. És a dir, jo crec que la cançó és una cançó més, és una cançó que no té gaire res musicalment parlant. És una cançó que en teoria estava escrita per Jennifer López, que era una cançó molt comercial, però sobretot jo crec que guanya per una actuació, per una coreografia i per un saber estar a l'escenari, vaja, impressionants per tothom.
Sí,
jo crec
sí,
que els punts venen per aquesta banda, perquè a més són 3 minuts de no parar,
sí, no,
però és que en aquests 3 minuts no se li trenca la veu i manté el nivell a dalt de tot en tot moment. És a dir, és una actuació perfecta. Per tant, jo crec que el tercer lloc d'Espanya també és merescut.
Molt bé.
Plenament d'acord. Molt bé.
Doncs escolta, fet el teu anàlisi en profunditat del Festival d'Eurovisió, anem a les competicions d'esgrima. Avui ens hem de cenyir molt al guió, perquè la veritat és que hi ha molts matisos a explicar, Jordi. A veure, d'entrada...
Sí.
Quin és l'objectiu? Molt... A veure, expliquem per aquelles persones que no ho sàpiguen, eh? Això és Esports per Dummies. Què és exactament l'esgrima?
Mira, és un esport molt antic, això per començar. Em fa gràcia parlar-ne perquè, a part de ser un esport molt, molt complex, també és un esport amb segles d'existència. Hem parlat aquí en aquesta secció d'esports molt antics i bàsics, com l'atletisme o la boxa, però es faltava l'esgrima, que té un origen antiguíssim, perquè el fet de batre's en duel amb una espasa remunta a l'edat mitjana, i de fet, a més, si ho mirem des del punt de vista esportiu, l'esgrima és un dels 5 esports que ha estat present en tots els Jocs Olímpics de l'era moderna, des del 1896 fins a l'actualitat, juntament amb atletisme, ciclisme, natació i gimnàstica. Per això hi ha qui encara vol distingir entre esgrima esportiva i esgrima en si, és a dir, parla d'esgrima esportiva per referir-se a l'esport. Va passar a considerar-se majoritàriament l'esgrima un passatemps a finals del segle XIX, quan les armes blanques van decaure com a instrument de defensa personal i es va plantejar la continuïtat de practicar l'art del duel amb espasa com a passatemps, i per això fem aquesta distinció. S'ha reivindicat, de fet, que l'esgrima és l'únic esport olímpic d'origen espanyol. Això és un tòpic que s'ha transmès al voltant d'aquest esport, però també s'han de fer molts matisos. Primer, a l'època en què es publiquen els primers tractats coneguts sobre l'esgrima, entesa com com utilitzar una espasa en un duel, Espanya com a tal encara no existia, perquè estem parlant de finals del segle XV. I un dels tractats més importants que es coneixen d'aquella època és d'un mestre d'esgrima que era mallorquí, que es deia Jaume Pons, i que s'havia establert a Perpinyà. Estem parlant de Corona d'Aragó. Hi ha altres tractats que provenen d'altres llocs de la península Ibèrica, però estem parlant de finals del segle XV, per tant, Espanya com a tal encara no existia. Primer matís. Però a part, els qui van codificar l'esgrima esportiva no van ser els espanyols, sinó que van ser els francesos. De fet, molt del lèxic utilitzat internacionalment a l'esgrima esportiva prové del francès. És cert que a finals del segle XVIII a Londres se sap que s'havien establert alguns mestres que ensenyaven l'art de l'esgrima com a recreació, però a qui es considera el pare de l'esgrima esportiva moderna, qui en va fixar les regles, va ser un mestre francès anomenat Camille Prévost. Per tant, s'ha de fer algun matís a aquest tòpic. Hi ha tres modalitats a l'esgrima esportiva i corresponen a aquestes tres modalitats als tres tipus d'espasa que s'utilitzen: floret, espasa i sabre. Cada modalitat té les seves regles diferents. Cada modalitat es practica de diferent manera. I, de fet, hi ha molts tiradors, o la majoria de tiradors, s'especialitzen en una de les modalitats. És a dir, parlar d'un tirador d'esgrima, aquest és tirador d'esgrima. Sí, però és molt genèric. És a dir, està bé saber si fa sabre, si fa floret, si fa espasa. Això sí, l'objectiu bàsic de totes tres és assolir un tocat. És a dir, tocar el contrari amb l'espasa, en algunes modalitats amb la punta, amb altres parts de l'espasa, per anotar un punt. Però també es poden anotar punts fent sortir el rival de la pista.
Jordi, perdona. Perquè, Jordi, perdona, digue'm un moment, per damis, damis. Quina diferència hi ha entre floret, espasa i sabre?
Mira, ens avancem. Com que avui és el meu aniversari, m'avanço una mica en el guió. El floret, per entendre'ns, és l'espasa de punta esfèrica. És a dir, amb aquella boleta a la punta.
Ah, d'acord.
El que té el floret és que, al tenir l'espasa, aquesta punta esfèrica, provoca una mica més de controvèrsia pel que fa a la puntuació. Des de fa, no et diré 100 anys, però 75, sí, bé, de fet, des de finals del segle 30, dels anys 30, perdó, més o menys del segle passat, i en els combats amb un cert nivell, es va introduir el recompte electrònic dels tocats. Per això veieu que, en començar els combats, els tiradors connecten el seu vestit amb un cable que és flexible, que s'estira i arronsa segons el moviment de l'esportista. Ells porten un cable que s'anomena el cable passant, es connecta amb aquest cable que ja està a totes les pistes on hi ha aquest sistema de puntuació electrònica, i a través d'aquest cable es transmet el tocat al marcador. Si veieu combats d'esgrima, veureu com s'encenen uns llums cada cop que hi ha un tocat. Què passa?
Carai.
Que el floret, al tenir aquesta esfera com a punta, la superfície de contacte és més àmplia.
Clar.
I a vegades els puristes de l'esgrima consideren que es puntuen tocats en què l'impacte no ha estat ben bé directe, sinó que ha estat més de rasquillada, més de costat, com si diguéssim. El purista de l'esgrima considera que l'impacte hauria de ser el que, si es fes un combat amb espasa real, aconseguís foradar la pell del rival. És una mica gore, això, però perquè ens entenguem.
Bueno, que provoqués una ferida, no? En certa manera, el que t'acabés provocant una ferida.
Exacte, que provoqués una ferida. Clar. Sí, sí, és això. En l'espasa, la punta, amb el sensor, és una mena de caputxa adaptada a la fulla. Diguéssim que la fulla és més punxeguda, però porta aquesta mena de caputxa que és el sensor. I el sabre... té una empunyadura diferent, és aquella empunyadura en forma de C, per entendre'ns, i el que permet és que no només tu pots tocar amb la punta, sinó que en aquest cas pots tocar també amb la fulla. Si no recordo malament, és una miqueta més ampla i no només cal que en el tocat vagis a buscar la punta del sabre per impactar amb el rival, sinó que pots utilitzar el fil de la fulla també per aconseguir un tocat. Aquestes són tres de les diferències bàsiques que hi ha en les tres modalitats.
Perfecte, Jordi. És que parlaves d'això i hem dit aclarim-ho perquè no sabíem com anava. Val, tornem on estaves. Ens comentaves que tu podies tocar el teu contrincant o bé fer-lo fora d'una sí. pista o d'un espai, diguéssim.
Sí, sí, perquè hi ha pistes, és a dir, si us fixeu en un combat d'esgrima, és una pista allargada, una pista que pot estar pavimentada d'una superfície sintètica, conductiva, o també pot ser metàl·lica, hi ha diverses superfícies, ha de fer 14 metres de llarg, és a dir, 7 per banda, i entre 1,5 metre i 2 d'amplada. Si ens situem a la meitat de la pista, a 2 metres a l'esquerra i 2 a la dreta es marca l'anomenada zona d'enguàrdia, que és on els tiradors comencen el combat. O sigui, es posen en guàrdia, com indica el nom d'aquesta zona. I en els últims 2 metres de cada costat també hi ha una zona marcada que serveix per avisar el tirador que està a punt de sortir de la pista i, per tant, de concedir un punt al rival. És a dir, si tu surts de la pista per darrere, si amb la seva pressió d'alguna manera el tirador rival et fa fora de la pista per darrere, és com si s'aconseguís un tocat. Si surts pel costat de la pista, has de tornar-hi 1 metre més enrere del punt per on has sortit, es reprèn el duel, i si això suposa, és a dir, si fer-te 1 metre més enrere suposés sortir per darrere de la pista, aleshores el rival obté un tocat també. Per tant, no només pots aconseguir puntuar tocant, sinó també sortint d'aquesta pista. I ara respondrem a la mítica i habitual pregunta d'en Joel. Hi ha àrbitres?
Hi ha àrbitres, Jordi?
Sí, hi ha àrbitres.
Ara demanarà si hi ha un bar, també.
Que... Perdó?
Dic, ara demanarà la següent és si hi ha bar, també, en aquest cas.
Bueno, en certa manera
no hi ha
sí,
bar.
No? Si tot és electrònic,
sí,
clar.
No, clar.
Sí, és a dir, no hi ha bar com a tal, no hi ha videoarbitratge, però sí que cada cop hi ha més introducció de l'electrònica i fins i tot... El que passa és que no ho estan acabant de perfeccionar. Fa aproximadament uns 15 anys s'està intentant que tota l'electrònica de l'esgrima es pugui fer sense cables. És a dir, que, que els participants no hagin d'anar arrossegant el cable passant i
home,
tot plegat.
Sí, perquè tot plegat.
Clar.
Però no ho estan acabant de perfeccionar. S'ha utilitzat, s'està provant, però encara hi ha algun tocat marcat erròniament o el sistema a vegades no acaba de funcionar, el llum no s'encén, bueno, hi ha hagut alguna història i encara, això és com els micròfons inalàmbrics, saps? Yeah. Que al final el micro amb cable no falla mai. Hi ha àrbitres, sí, el que passa és que avui en dia, també per això de l'electrònica, la funció de l'àrbitre a l'esgrima potser ja no té tant de pes com tenia abans. Fins fa aproximadament uns... 50 anys, mig segle, quan en la gran majoria de combats s'havien d'observar i anotar els tocats manualment, hi havia un àrbitre principal i hi podia haver fins a 4 jutges auxiliars, 2 per banda, que vigilaven i comprovaven que els tocats fossin correctes. Però clar, què passa quan els dos llums s'encenen pràcticament al mateix temps? Perquè el tocat s'ha produït gairebé simultàniament. Aquí és on el paper de l'àrbitre avui en dia a l'esgrima encara és important, perquè entra en joc el concepte de prioritat, que s'aplica només en 2 de les 3 modalitats. La prioritat vol dir qui ha iniciat l'atac cap al rival és qui té aquesta prioritat. Per tant, en cas d'un tocat doble, quan s'encenen els dos llums, qui guanya el punt, encara que el rival a la seva defensa també hagi tocat el rival, és qui ha iniciat aquest atac, qui té la prioritat. I és l'àrbitre qui ha de determinar d'alguna manera qui tenia la prioritat, qui ha atacat abans, i per tant qui ha de guanyar el punt. Si l'àrbitre no pot determinar aquesta prioritat, no dona punt per ningú, però correspon a l'àrbitre aquesta feina. Això només s'aplica en el floret i en el sabre. En la modalitat d'espasa no hi ha prioritat i es pot computar un tocat doble si els dos impactes, i evidentment això es mesura amb l'electrònica, s'han produït en el termini de 40 mil·lèsimes o 4 centèsimes l'un de l'altre.
Caram,
evidentment, amb l'electrònica tu pots cronometrar...
Clar, perquè si no l'àrbitre això ho tindria fumut, per poder determinar-ho.
Hauria de tenir un ull de linx per computar 4 centèsimes.
Jordi, perquè les partides en si, és a dir, la competició en si, quanta estona dura?
És variable. En cada combat hi ha un límit de punts i hi ha un límit de temps. I varia segons el tipus de competició i fins i tot segons la ronda de la competició. Per exemple, és normal a les fases preliminars d'un torneig individual que el combat es disputi a 5 tocats o a 3 minuts. És a dir, si al cap de 3 minuts no s'han produït els 5 tocats, guanya qui n'hagi aconseguit més. I a les fases eliminatòries, és a dir, quan ja el quadre ja està més avançat i comences a acostar-te al que seria la final del torneig, per entendre'ns, es poden disputar els combats a 15 tocats i es fan 3 mànegues de 3 minuts. Si bé en la modalitat de sabre, que sol ser més ràpida, si algun dels contrincants arriba als 8 tocats durant un període, aquest finalitza automàticament encara que no s'hagi arribat als 3 minuts. Per què és més ràpid el sabre? per la forma de la pròpia arma, com comentàvem, el fet que fa que sigui l'única modalitat en què es pot colpejar amb la punta o també amb el fil de la fulla, i es pot tocar de cintura per amunt exceptuant les mans. Hi ha una zona de tocat bastant àmplia, diguéssim que és la segona zona de tocat més àmplia de les tres modalitats, i això fa que el sabre sigui una modalitat molt vistosa, molt atlètica, i per això els tocats són més freqüents. Per què? La diferència entre modalitats, o una altra de les diferències, és que no pots tocar tot el cos en totes les modalitats, és a dir, està reglamentat. En el floret només es pot impactar el tronc.
Clar.
El tors, val? Això ve de l'època en què el cap encara no estava protegit. El sabre es pot tocar de cintura per amunt, exceptuant les mans, i en l'espasa es pot tocar tot el cos.
Aquí s'hi val,
per
tot.
Tant, ja, sí,
Jordi,
hi ha certes diferències. Hi ha penalitzacions, clar, també.
Ja per anar acabant, tot l'embalum que porten, què és? A què es respon, no? Perquè m'imagino que, clar, veure la vida a través d'una reixa tampoc ha de ser fàcil.
Sí, però has d'anar protegit, i ben protegit, perquè encara que, evidentment, estem parlant d'esgrima esportiva, no deixa de ser un esport amb un cert contacte, han de portar els tiradors 8 peces. Hi ha 8 peces que són propietat, diguéssim, del tirador, i amb les quals s'han de presentar tots els combats. La resta d'estris necessaris, cables suplementaris, marcador, etc., són responsabilitat de l'organització de cada torneig, però el tirador arriba a la pista amb 8 peces d'equipament, que són aquesta careta protectora, amb aquella reixeta característica que has comentat, la jaqueta, el guant per la mà dominant, que és obligatori, un pitrall que s'ha de dur per sota la jaqueta, els pantalons, les mitges, l'arma en si i el cable passant, que llavors tu has de connectar amb el cable que ja existeix a la pista. La jaqueta i els pantalons solen ser molt durs, evidentment, solen ser o de cotó dur, d'aquell cotó que sembla gairebé cartró, o de nylon, o més recentment s'estan utilitzant molt fibres sintètiques com ara el Kevlar, perquè tenen moltíssima resistència. I aquest és l'embalum que han de portar els tiradors. També l'esgrima adaptada, perquè hi ha una esgrima adaptada en què els participants, possiblement ho heu vist, s'asseuen en uns seients molt similars a les cadires de rodes, però que en aquest cas estan fixats al terra, i per tant el combat és estàtic, però existeix aquesta modalitat. I evidentment, com deia, també hi ha penalitzacions. Hi ha tres tipus de targetes, segons la infracció que comets. Ara en curs de temps i no ens allargarem, però hi ha groga, vermell i negra. La que és expulsió definitiva és la negra. És a dir, si veieu una targeta vermella en un combat d'esgrima, no és expulsió. Diguéssim que és un advertiment heavy, per entendre'ns, però encara no et fan fora. L'has de fer molt grossa perquè et facin fora d'un combat d'esgrima. O d'un torneig. És a dir, s'ha de comprovar que vas dopat, t'has de portar molt malament, no respectar el protocol o fer trampes de manera flagrant. És a dir, és molt rar veure una targeta negra en un torneig d'esgrima. I evidentment aquí tampoc entrarem amb totes les tècniques, posicions de lluita, tècniques de combat, perquè podríem estar, és molt complex i apassionant, però podríem estar fins al meu aniversari l'any que ve.
Però està molt bé que, Jordi, ens hagis il·luminat una mica, perquè, clar, de vegades ens quedem només amb el que veiem, no? I al darrere de l'esport en si hi ha molts matisos. Jordi, com sempre, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, que passis un gran dia i ens sentim de nou la setmana que ve.
Esperem-ho. Sí, senyor, fins la setmana que ve.
Adéu, una abraçada gran.
Adéu.
Ja sabeu que podeu recuperar a través de les nostres plataformes digitals i també el podcast de radiolot.cat totes les seccions d'en Jordi Sunyer, Esports per Damis.